Avui descobrirem qui era Montserrat Minobis i per parlar-ne doncs, m'acompanya en Jordi Jordà, doncs, que n'ha fet un llibre de la biografia d'aquesta figuerenca. Benvingut, Jordi, a Ràdio Vilafant.
Moltes gràcies, bon dia i ben trobat i gràcies per convidar-me.
Jordi, la primera pregunta, qui era Montserrat Minobis? Si tu ens una mica...
Sí, ara us en faig una pinzellada. De fet, aquest llibre que es titula Montserrat Minobis i Puntonet, la veu que va desafiar el seu temps, forma part d'una col·lecció de l'editorial Calígraf que se'n diu Perfils empordanesos, que ja n'hi ha 7 de publicats. I és una idea que jo la vaig trobar molt bona perquè... aquí i a pertot hi ha gent històrica de Figueres o de la comarca, en aquest cas, que són històricament famosos, han destacat per coses, que la gent li pot sonar el nom, però que no té massa detalls de qui eren ni què feien ni tal. No? Per exemple, dels que hi ha publicats, l'Abdon Terrades. Segur que molta gent li sona l'Abdon Terrades perquè se n'ha parlat moltes vegades, però qui era l'Abdon Terrades?
Perquè hi ha una plaça.
Hi ha una plaça, però molta gent ni ho sap que hi ha una plaça, però bé, doncs per això. Però esclar, llavors si publiques un llibre d'aquest tipus, aquí t'explica qui era, què va fer i de més, i va molt bé. Són uns llibres de petit format, no massa extensos, que són fàcils de llegir, llegeixen bé, i això contribueix molt a portar-te doncs, a aquest contingut de qui eren aquestes persones. Ja dic, n'hi ha 7, el 7è és sobre en Josep Mercader, que és el que va fundar el Motel, que segur que tothom n'ha sentit a parlar, sí, d'en Josep Mercader i del Motel, però qui era, què va fer, quines coses destaquen, no? Doncs és el moment de fer el llibre. Doncs, i el cas del Montserrat Minobis és això mateix, quan en Jaume Torrent, que és el de l'editorial Calígraf, em va convidar a fer-lo, vaig dir, home, està bé, veus, perquè el Montserrat Minobis era una figuerenca que va destacar molt en el món de la comunicació i que molta gent li sonarà el nom, però això que diem que poca cosa més de la seva vida. I aleshores, doncs, m'hi vaig posar i, bé, doncs, després de mesos de feina...
Clar, ara t'anava a preguntar. Clar, com que ella va destacar en el món de la comunicació, l'havia de fer algú del món de la comunicació, com va arribar a l'encàrrec i
no
com va ser el procés.
Sí, no necessàriament, però bé. És que passa que jo la coneixia, la Montse Minobis, i conec la família, i tinc amistat amb la família, i clar, després de que la Montse es morís, que va ser el 2019, doncs se li van fer homenatges a Girona, al Col·legi de Periodistes li en va fer un, aquí a Figueres també una sèrie de periodistes li en van fer un en el Museu del Joguet, I després es va posar en marxa una beca, la beca Montserrat Minobis, que ja porta la 5a edició, i cada vegada que es presentava jo hi era, alguna la vaig presentar, i esclar, en Jaume Torrent m'hi veia, i deia, home, tu tens relació, home, en relació no la coneixia, però érem del mateix gremi, érem periodistes. Però,
tots ens coneixem,
sí,
no?
Sí, però sí que la puc fer, ja em ve de gust, perquè aquesta dona va destacar molt, i per tant ja es pot fer, no? I bueno, va ser posar-s'hi, i recerca, i anar recollint dades i informació, amb hemeroteques, webteques i gent que la va conèixer, entre la família...
Va preguntar moltes entrevistes.
Sí, i altres que van treballar amb ella, que van coincidir treballant, perquè, de fet, és un personatge recent, no és com l'Anton Terrades, que queda molt llunyà en el temps, no? I això ho va facilitar en quant a parlar amb persones que la van conèixer o que van treballar amb ella, que van aportar moltes dades, no?
Clar, a nivell de biografia és així cronològicament? Com està ordenat?
Ara t'ho explico. De fet, no és una biografia a l'ús. Mm-hmm. Si fos una biografia, seria molt més extens. Una biografia de la Montserrat Minobis pot ocupar un llibre important.
Que
sí. I hi hauria moltes més dades de la seva vida personal que aquí no hi són. Això jo podria dir, per definir-ho d'alguna manera, que és un treball periodístic de perfil biogràfic, centrat sobretot en la seva etapa professional, més que amb la seva etapa personal, o sigui, més que amb la seva vida personal, amb la seva etapa professional, que és amb el que va destacar, no? I aleshores, doncs, parlo d'ella, tot el que va fer des de petita aquí a Figueres fins que l'etapa de Barcelona, que va ser la grossa, fins que va morir el 2019, no? De fet, allà on potser és més biogràfic és la primera part, la de Figueres, perquè eren els inicis, perquè era aquí Figueres, I perquè d'aquesta manera també marca una mica com ella es anava situant en aquest món de la comunicació i de fer moltes coses, no? I això dona peu a parlar de molta més cosa, diguéssim, més biogràfica, que després ja no, després ja quan va a Barcelona ja em centro molt amb el perfil professional. I està, el llibre està ordenat per temes, diguéssim, no? Vull dir, l'etapa professional a la ràdio, doncs totes les ràdios que va estar, l'etapa professional a la premsa, que va escriure a molts diaris, com a escriptora, que va escriure algun llibre, com a política, com a feminista, que va ser una feminista superactiva, doncs per temes, per temàtica. I dins de cada tema sí que és cronològic, però no és cronològic de principi a fi, no? Sinó que està ordenat per temes i dins del tema cronològic.
Una dona del món de la comunicació que va destacar molt. Ara, jo deies, no?, la seva etapa a Figueres, la seva etapa a Barcelona. Clar, un món molt dur, el món de la comunicació, i a més si afegeixes el tema del feminisme encara sí. Més, no? Vull dir, una lluitadora, podríem dir.
Sí, ella era una lluitadora nata. Això es veu ja des del principi, perquè la primera part que parla dels primers anys, els primers anys de jove, diguéssim, quan estava a Figueres, ja plantejo com era i com es anava marcant el seu caràcter, no? Vull dir, era una persona molt activa, superactiva, i estava amb tot, no? Pensa que ella va néixer en plena època franquista i era una època que estava tot encara molt reprimit, era la postguerra, no feia massa que havia acabat, i era una època molt diferent d'ara, bastant més complicada. Però bé, sortien coses noves i ella hi era sempre. Quan hi havia una cosa nova, una cosa que destacava, doncs ella hi era sempre. Que sortien, es van muntar els Boys Scouts, doncs ella hi era. Que varen fer el primer equip de bàsquet femení, ella hi era. I a més sembla que era molt bona, perquè Cròniques del BP, del Vida Parroquial, que era una
jugava ella.
Una de les revistes de l'època, doncs que hi ha cròniques dels partits, la deixen molt bé, vaja, vull dir que devia ser bona jugant a bàsquet. Vull dir que estava amb tot, no? I és clar, quan es va muntar la primera ràdio, que era Ràdio Popular de Figueres, doncs ella també hi era. També hi va entrar, que era una cosa ben nova en aquell moment.
I li va agafar el gust per la comunicació, llavors?
Sí, de fet, ella havia fet una petita incursió, perquè a Figueres hi va haver una emissora que va funcionar en dos moments. Primer es va posar en marxa una operació per recollir calés per cobrir l'església de la Immaculada, la que està al costat de l'Institut, del carrer Sant Pau. La Immaculada, allà hi havia hagut l'església del convent, que l'Institut havia sigut un convent, que estava esgavellada i tal, i van fer una de nova, que és la de l'Immaculada. Hi havien pujat i tal, però arribaven a l'etapa que es havia de cobrir. I varen fer, doncs, les parròquies de Figueres varen fer una sèrie d'actes per poder recollir calés per cobrir. Anaven a veure les empreses, la gent per les cases, feien actes, tot era recollir. I varen posar en marxa una petita emissora, així retransmitien tots aquests actes i arribaven a molta més gent i varen recollir molts més calés dels que en principi es proposaven.
La màgia de la ràdio, no?
Sí, exacte. I a més, aquí no hi havia mai ràdio, era una ràdio que només funcionava unes hores i amb aquest tema concret, no? Després, quan es va acabar la campanya, va parar la ràdio. Al cap de poc es van fer una cosa que se'n deien les missions, que era una cosa de prèdica religiosa, no? El bisbat posava en marxa les missions, que es van fer a tots els pobles, a Figueres, a Torroella, allà on sigui, se'n feien. I llavors era una setmana que era tot de prèdiques i d'actes religiosos, i també aquesta emissora, que ja la tenien, també la van posar en marxa, i també retransmitien tot això, que així s'arribava molta més gent de Figueres i de la comarca, gent que no hi podia anar a les hores que ells ho feien.
Sí, gent que escoltava missa per la ràdio.
Sí. I ella ja havia fet alguna intervenció llegint coses, no? I després, quan es va muntar Ràdio Popular de Figueres, ja de manera oficial, el bisbat va decidir, hi havia un caos a Espanya, perquè a part tot es muntaven emissores i van haver de posar ordre. I al final l'Estat en va permetre una per cada província pel clero. I a la província de Girona el bisbat va considerar, com que Figueres ja n'hi havia una, que era aquesta, doncs que fos aquesta la de la província de Girona, del bisbat de Girona, no? I es va posar en marxa a la CATE, allà dalt al patronat de la catequística, a l'edifici, van muntar unes antenes a dalt, i mirant l'edifici a la part esquerra, allà dins hi va muntar els estudis provisionals. I la família Minovis vivia a la dreta, o sigui, vivien al patronat de la catequística, qui hi vivien del primer pis, doncs ells vivien a la dreta i es va muntar la missió a l'esquerra. O sigui, i es va presentar en el càsting i se la van quedar. O sigui, que només havia de travessar el replà i ja hi era.
O sigui, que era tot quadrat, no?
Sí, sí, tenia una emissora a casa.
Fantàstic.
I allà varen inaugurar el desembre del 60, mentre feien els estudis, en principi definitius, en el carrer Sant Llàtzer. I a finals d'abril del 61, per les fires i festes de Santa Creu, doncs varen inaugurar els estudis nous del carrer Sant Llàtzer i ja es van traslladar allà, no? I llavors va treballar allà 10 anys, perquè l'any 71 se'n va anar a Barcelona. Era molt actiu i feia moltes coses i era per tot, veia moltes més coses, eh? Vull dir, aquesta part primera que parla de Figueres...
Quina energia que devia tenir, no?
Sí, molta energia, sí. Doncs ja escrivien el BP també, a part d'estar a la ràdio, bé, i Figueres li quedava petita, no? I el seu germà, que era monja de Montserrat, ja li deia feia temps que obrís els horitzons i tal, i va decidir anar a Barcelona a estudiar. I l'any 71 se'n va anar a Barcelona, es va apuntar a Filosofia i Lletres a l'Autònoma i es va buscar feina a Barcelona perquè, és clar, estudiar havia de...
Per costejar-se,
no? Sí, de mantenir-se, no? Era molt difícil entrar en una ràdio, en aquell moment n'hi havia molt poques, a Barcelona també, i era molt difícil arribar i poder entrar, no? O sigui que va estar treballant en una editorial que es diu Nova Terra, es deia. I en aquesta editorial hi va coincidir amb l'Anton Canyelles i en Coll i l'Entorn, que després en parlarem a la part política. Bé, llavors, a l'any 74, per tant feia 3 anys ja que era a Barcelona, l'Enric Frigola, que també és empordanès, que treballava a Ràdio Espanya de Barcelona, la va trucar i li va dir, escolta, que convoquen una plaça. A veure, si t'interessa, presenta-t'hi. Sí, va presentar i se la van quedar. De fet, era molt dinàmica, molt activa, tenia una veu i una dicció molt bona, per tant, radiofònicament donava molt bé.
En castellà?
Sí, clar, era plena època franquista. Es feia tot en castellà per obligació, però a Ràdio Popular de Figueres feia moltíssima cosa en català. I que s'ho saltaven, feien molta cosa en castellà també, evidentment, no?
Tenien l'empara de l'Església, tenien una
bulla, no? Sí, aquest era el tema, o sigui, com que era una emissora de l'Església, l'aparell franquista no els preocupava massa, perquè eren gent, diguéssim, de l'entorn de l'Església i no els preocupava massa el que poguessin dir. I a més, com que tot havia de passar la censura, és a dir, els programes es guionaven. Si ara diu, no, és que abans es guionava tot i hi ha uns arxius molt bons, doncs clar, es guionava tot perquè havia de passar la censura, no pas per res més, doncs...
No et podia sortir del guió.
No, llavors, encara que el fessis en català, però no ens preocupàvem, sí, i es feia molta cosa aquí a Figueres en català. Llavors, a Ràdio Espanya se la van quedar, el 74, i va començar a fer programes allà. I a l'època del Congrés de Cultura Catalana, que ell en va formar part en l'apartat de ràdio del Congrés de Cultura Catalana, doncs va aconseguir amb l'Enric Frigola de posar en marxa un informatiu en castellà. I el van emetre els divendres, em sembla que sortia, en català.
Català.
Sí, i pensa que en aquella època fer un programa en català i a Barcelona
era... Devia ser molt difícil.
Era molt difícil. I en deia l'Enric Frigola que si algú feia alguna cosa en català en el gremi és un raravis, era un bitxo raro, perquè evidentment es havia de fer tot en castellà. Bé, vàrem fer una temporada un programa informatiu en català i el 76 la vàrem fitxar a Ràdio Peninsular, quan li vam fer l'oferta i va anar pitant, perquè Ràdio Peninsular és una emissora que llavors funcionava molt més cara, tenia molt més audiència, però ja és del grup de Ràdio Nacional. Llavors ja estava dins del grup de Ràdio Nacional. Això ja era important perquè tenia moltes més sortides i més possibilitats. I, de fet, l'any 76, el mateix any, o sigui, va anar a Ràdio Peninsular i al cap de poc, el 76, es va posar en marxa Ràdio 4. I ella i l'Enric Frigoli van anar tots dos a Ràdio 4. Ràdio 4 va ser, segons deien ells des de Ràdio Nacional, la primera emissora en fer tota la programació en català. Això hem de dir que no és ben bé així. Si els hi preguntes als d'Olot diran que ni parlar-ne, que la primera emissora que ho va fer tot en català molt abans que Ràdio 4 era Ràdio Olot.
Bueno, però potser l'àmbit no era el mateix,
sí,
no?
Sí, la veritat és que Ràdio Olot ho feia tot en català. I Ràdio Figueres no ho feia tot en català, però feia una bona part. Per tant, no podem dir que la primera emissora en fer-ho tot en català, però Ràdio Olot sí que ho poden dir, i ho han dit, i ho han reivindicat moltes vegades. Però Ràdio 4 era Barcelona, i clar, el cap pica alt.
Pica més alt.
Sí, era la primera en fer-ho tot en català. I en allà hi va estar molts anys, hi va estar 25 anys, i va fer programes molt importants, va tenir algun premi en alguns programes, i 25 anys dona per molt, eh? Uh-huh. I es va destacar molt amb el que va fer tota la vida, és a dir, promoure i difondre la cultura catalana i la llengua catalana, i el feminisme. El feminisme no l'oblida enlloc, per tot, sempre la seva dèria, els drets de les dones...
Sembla que el feminisme hagi nascut ara, eh?
Sí, sí.
I estem veient que no.
Sí, sí. Jo dic que de la Montse que ella era feminista, per sobre de tot. El de més ve després. Era feminista. I tot el que feia ho supeditava al feminisme, a la seva lluita feminista. A la ràdio també, perquè sents molts programes d'aquests que són interessants, que entrevista tothom del món cultural, escriptors, actors, músics, pintors, escultors... tothom passava pel seu programa, no? I sempre sortia la arrel feminista amb preguntes i amb comentaris, sempre, vull dir que ella era fins a dalt de tot feminista i a més supeditava la feina al feminisme, a la lluita feminista.
I per saber-ne més de Montserrat Minobis, el llibre on el podem trobar per poder-nos el llegir?
Sí, home, el llibre s'ha distribuït a totes les llibreries, com tots els de l'editorial Calígraf, però bueno, les llibreries a vegades el tenen un temps i després doncs igual el tornen perquè molts el tenen en dipòsit. Però vull dir que si tens una llibreria habitual allà on vas a buscar sempre les coses i no el tenen, te'l demanen i en un dia o dos el tenen allà. Això passa aquí, a Barcelona o a les Terres de l'Ebre, és igual.
S'ha equilibrat, no com l'època de Montserrat Minobis, no? Que Barcelona era el més, ara les comarques també som molt més.
Sí, doncs vull dir que es troba a les llibreries i si no el trobes, doncs la mateixa llibreria te'l demana i en un dia o dos el tens.
Interessant.
Suposo que també el pots trobar, si que te veies, a la web d'editorial Calígraf, que també els hi pots demanar i te l'envien. El que passa és que aquí possiblement hi hagi dades de tramesa, no?
Bueno, però, sí, un cos extra.
Unes despeses de tramesa, uh-huh, possiblement. Però bé, si no, la mateixa llibreria te'l demana i el tens.
Interessantíssima figura, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, l'estona que portem parlant-ne.
I com a premsa va escriure a la tira de revistes, aquí va començar escrivint el BP, que era la Vida Parroquial, després va escriure el Nou País, que després va ser Hora Nova, a l'Empordà TV va fer alguna cosa, bàsicament articles, i el Punt Diari també va escriure molt, el Punt Diari, parlant molt de Figueres i de la comarca. També va escriure molt a l'Avui, potser és dels qui va escriure més, moltíssim, durant molts anys, i feia columnes, i feia entrevistes, i feia reportatges, i va escriure molt a molts llocs, a revistes, a l'Oriflama, al Temps, a moltes revistes. Era...
I després dius que va fer també un petit salt polític?
Sí, ella es va presentar a les eleccions municipals, a les primeres eleccions l'any 79, per Unió Democràtica. Això que et deia que allà la feina a Barcelona a l'editorial que va treballar va coincidir amb l'Anton Canyelles i en Coll i l'Entorn. Uh-huh. L'Anton Canyelles i en Coll i l'Entorn eren els capos els capos per dir-ho d'una manera, no?
Sí,
vull dir
que
estàvem... El president i el secretari general d'Unió Democràtica.
El
no?
Pinyol.
Sí, per tant, no t'estranyi que es presentés per Unió Democràtica. Es va presentar per les comarques de Girona, que de fet era la seva terra, anava tercera de la llista, el cap de llista era el David Marca, i aquestes eleccions del 79 no en van treure cap. Després, al cap d'un temps, va participar amb la Fundació de Nacionalistes d'Esquerra. Ella no es va presentar a cap eleccions per nacionalistes, però sí que va participar amb la Fundació, va ser una de les fundadores. I al cap d'uns anys més es va presentar a les eleccions municipals de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, per Iniciativa per Catalunya els Verds. I aquí ella anava amb número 4 i en van sortir 3. O sigui que no hi va entrar.
Es va quedar a les portes.
Sí, no va arribar a entrar a l'Ajuntament. I després ja no es va tornar a presentar en cap més eleccions.
Ostres, i a Figueres, que era el seu poble natal, no... Home, bueno, poble, ciutat.
Sí, home, a les municipals aquí potser no tenia massa interès, perquè ella tenia tota la feina a Barcelona, clar, ja feia anys. Una cosa era diputada provincial, que potser era més factible, com uh-huh. es va presentar les del 79, però en unes municipals aquí jo no crec que tingués massa interès. Uh-huh. Com a escriptora va escriure tres llibres, en va escriure un que era la biografia de l'abat Escarrer de Montserrat, uh-huh. que va ser un abat molt conegut, molt famós, sobretot perquè Le Monde li va publicar una entrevista que va aixecar una polseguera brutal i es va haver de desterrar, o en Franco el va desterrar, no sé. Uh-huh. Després va escriure la biografia de la Rigoberta Menchú, quan va ser Premi Nobel de la Pau, i després, conjuntament amb la Rosa Gil, que també és periodista, varen fer un llibre que es deia Aquí, Ràdio, que parlava de totes les emissores de les comarques de Girona, des de la primera fins a l'any 83, que és com varen escriure el llibre. O sigui que Ser Empordà, per exemple, que es va inaugurar el 84, ja no hi surt, uh-huh. perquè va ser fins al 83. I entre les dues expliquen i coses de totes les emissores d'aquí, de la gent que hi havia. No va publicar res més amb llibre, amb literatura, tot i que va escriure molt a la premsa. I
ficció no li interessava, no. Li agradava la realitat, no?
Sí, sí, ella era periodista, però ficció no en va arribar a fer mai. Va participar en el Congrés de Cultura Catalana, com t'he dit, van fer una cosa. Ella, quan estava a la universitat, va conèixer l'Associació de Dones Universitàries, que era una associació que havia estat adormida i que la van reactivar, i ella hi va entrar, quan va anar a la universitat, i va descobrir que es podien fer moltes més coses pel feminisme des d'una associació que no passa a títol personal, no? Mm-hmm. Llavors la van fer servir. I amb aquesta associació van muntar les primeres jornades catalanes de la dona, que això va ser un fet importantíssim pel feminisme, que es va muntar a Barcelona durant 3 dies al Paranims de la Universitat, de la Universitat, vaja, que es pensaven que serien 300 o 400, I en realitat varen ser, segons les cròniques, més de 4.000.
Wow.
I varen participar moltíssima gent que s'han destacat després en el món del feminisme i d'altres coses, i que varen sortir d'allà. Això va ser un revulsiu. Això va ser l'any 76. Pel feminisme va ser un esclat, no? I això. Després, a veure, també va estar a televisió. Televisió espanyola...
Ara anava a dir, només sí. Ràdio, va fer pinitos també a la televisió.
Sí, televisió espanyola, com va començar a emetre a Catalunya, va començar a emetre des de Miramar, que era un antic hotel que hi ha a Montjuïc, que és el primer centre emissor que emetia fora de Madrid. Encara no havien emès mai res. I allà hi va fer programes des d'allà. Després, quan es van traslladar a Sant Cugat, va seguir encara fent programes i va fer bastanta cosa, va fer bastants programes en allà. I després hi ha altres coses destacades. Per exemple, va ser la primera dona que va ser degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Que això va ser... jo crec que, a part de guanyar les eleccions i ser degana, per ella devia ser una fita important, mm-hmm. perquè era la primera dona.
Clar.
I ella, amb la seva lluita feminista, això, bueno, devia ser
important. Va posar una pedra important.
Sí, sí. I després també va ser la primera dona directora de les emissores de Catalunya Ràdio, que això també devia ser una altra fita molt important. Ja, de fet, ser directora de Catalunya Ràdio ja és important professionalment, però si més era la primera dona, per la seva lluita feminista, doncs encara més. No?
Doncs encantats de conèixer Montserrat Minovis. Jordi, déu-n'hi-do la feina,
bueno,
que has fet.
I el que queda, perquè de fet això és una petita pinzellada passant per sobre de tot, però que el llibre hi ha molta més informació. Està redactat d'una manera àgil que sigui fàcil de llegir, perquè hi ha molta informació i a vegades es pot fer una cosa, no s'hi fa gens, i pel que em diu gent que l'ha llegit, és això, la idea que tenia jo, que fos àgil.
Amè, no?
Sí, que fos àgil, que es pugui llegir molt bé, sense que es noti cap mena de... que no es noti fregós ni molt menys, perquè que tota la informació que hi ha, les dades que hi ha, que s'absorbeixin bé, que el fil, doncs, sigui àgil i sigui fluid, i es pugui llegir molt bé. I això és, hi ha molta informació, vull dir que ara hem fet una senzilla...
Que la gent se'l compri pinzellada. Que el llegeixi,
sí, perquè de fet, els llibres, jo sempre dic, els llibres s'han de comprar i llegir.
Exacte.
I si no el vols comprar, vas a la biblioteca, que també hi és, i que te'l deixi.
Exacte. T'agraïm moltíssim, Jordi, per aquesta conversa, que al cap i a la fi hem estat parlant de ràdio i d'aquesta figura tan important que quan et sentia parlar, dic, ostres, quina pena no haver-la pogut conèixer, no? Perquè hagués sigut una conversa segurament molt interessant i recomanem a tots els nostres oients doncs, que vagin a la biblioteca, com deies, o que s'agafin el llibre,
sí, sí,
perquè val la pena la lectura. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.